Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Hola, bona tarda.
Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
Manel Manchón, director d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I Maria Jesús Cañizares, que és delegada de ABC Catalunya. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte, el senyor Jaume Collboni. Bona tarda, senyor Collboni.
Molt bona tarda.
Alcaldable del PSC a l'Ajuntament de Barcelona. Dissabte que ve, no aquest, sinó el següent. Doncs Barcelona, capital de Catalunya, tindrà ja alcalde o alcaldessa. Alcaldessa o alcalde?
Bé, sembla indicar tot, per començar els resultats del diumenge passat, que tindrem alcaldessa. Mm-hmm. Primer perquè ha estat la més votada i segon perquè la llei vigent sempre afavoreix doncs que si no tens una majoria absoluta, doncs amb la majoria simple ja pots ser escollit alcalde.
Això voldria dir que la senyora Ada Colau serà l'alcaldessa de Barcelona amb el suport del PSC del senyor Collboni o no?
Doncs nosaltres en la campanya i mantenim ben dir que la votació en el plenari votarem el nostre candidat i per tant votarem Collboni, no? Però evidentment hem d'estar pendents de com evolucionen les converses que en aquests moments tenim per si hi hagués algun canvi, però en principi ens votarem a nosaltres mateixos.
Molt bé, converses, que suposo que aquests dies s'han mantingut ja, aquesta setmana que ve, suposo que serà la recta final ja d'aquestes converses, si és que n'hi han previstes. Vostès què posarien a la taula per dir, senyora Colau, poden comptar amb el PSC?
Miri, nosaltres durant tota la campanya, i és el compromís que tenim amb els nostres electors i electores, hem posat molt l'èmfasi en la creació d'ocupació i en el combat contra les desigualtats que s'estan produint a la ciutat de Barcelona. Tenim una ciutat que, a més, això s'ha vist reflectit amb els resultats electorals, doncs en risc de fractura social, perquè el creixement, la crisi econòmica, les polítiques que han fet els governs de Convergència i del PP han incrementat les desigualtats i nosaltres pensem que l'Ajuntament pot fer dues coses molt importants en aquest moment, que és contribuir a la reactivació de l'economia de la ciutat i crear llocs de treball a la ciutat i fer polítiques de redistribució que vagin a l'arrel d'allò que provoca les desigualtats. No es tracta només de fer polítiques socials pal·liatives, sinó d'anar a l'arrel de les desigualtats. Això vol dir extensió de l'educació 0-3 anys, vol dir polítiques d'habitatge, vol dir polítiques actives d'ocupació, sobretot pels col·lectius que en aquests moments tenen més dificultats per trobar feina. Aquest és el nostre programa, aquest és el nostre compromís amb els nostres electors i en la mesura que la senyora Colau i el seu equip coincideixin en aquestes prioritats, hi ha més possibilitats d'algun tipus d'entesa.
I aparcar el tema independentista.
Evident, perquè nosaltres no som un partit independentista.
En aquest sentit, vostès estan ara, podríem dir, la pole position. Esquerra ja li va posar les condicions en aquest sentit. La senyora Colau aquesta setmana els va dir que per al camí d'aquest full de ruta de Convergència, Esquerra, l'ANC i Òmnium, la senyora Colau no hi vol anar. Bé, això descartaria Esquerra, teòricament, i vostès allí, ja els hi dic jo.
Jo sempre he dit que el més important és Barcelona i la governabilitat de Barcelona. I crec que és més fàcil fer governable Barcelona si deixem de banda alguns temes com és el tema de la independència. Jo no demano que ningú canviï les seves posicions, cadascú té les seves i crec que tots hem de tenir la llibertat de defensar les nostres posicions. La nostra és per un canvi a la Constitució, no és per la independència. Jo crec que si es fes i s'aconseguís fer aquest esforç de treure de sobre de l'àmbit de l'acord la qüestió nacional, seria possible fer un acord més ampli i que donés més estabilitat a la ciutat. Ara, si tu poses com a primera prioritat la qüestió de la independència, doncs això allunya la possibilitat d'un pacte, evidentment.
Molt bé, doncs obrim el micròfon a la resta de companys de taula. Joan Maria volia preguntar i després el Manel. Vinga, Joan Maria.
Collboni, bon dia. Sembla que a la senyora Colau només li queda parlar amb vostè. Hi ha hagut formacions polítiques com la CUP que li han tancat la porta, la senyora Colau. Ella n'ha tancat amb d'altres formacions com Esquerra Republicana i com Convergència. Amb vostè va tenir un petit contacte, però esclar, hi ha algun rotatiu que diu que amb l'únic que pot arribar a pactar és amb vostè. Em respondrà això, sisplau. Però la pregunta va per un altre costat. Parlant amb petits empresaris, parlant amb grans empresaris, parlant amb comerciants, parlant amb professionals liberals, sembla que hi ha una gran preocupació pel que pot esdevenir aquesta ciutat en mans de la senyora Colau, que està a la llista més votada, però que només ha obtingut 11 dels 41 escons de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest matí, una persona representativa d'un sector important empresarial ha dit que no és que hi hagi preocupació, és que hi ha terror Hi ha un sector de gent que està aterroritzat pel que pot suposar això de canvis de normes jurídiques, pel que pot suposar això de
inseguretat jurídica,
i de canvi de normes respecte a futures inversions que estaven previstes en aquesta ciutat. Què li sembla això al senyor Collboni?
Bueno, m'ha fet diverses preguntes amb
vostè. Dues.
La primera, jo seria una mica prudent en el moment en el que estem a l'hora de fer o treure conclusions precipitades, per molt que es facin titulars i es facin portades als diaris. Amb un procés de diàleg i de possibles negociacions, durant aquests dies poden passar moltes coses, es poden dir moltes frases, i el que hem d'estar és els fets concrets. I de moment el fet concret, aquests dies, és que les converses que la senyora Colau està mantenint i el seu equip amb nosaltres existeixen, i pel que jo sé, continuen existint amb Esquerra Republicana. Jo li he de dir també, jo no només parlo amb la senyora Colau, jo també estic parlant amb Convergència, estic parlant amb Ciutadans, estic parlant amb el PP, perquè el nou temps de la política exigirà, governi qui governi, acords amplis, perquè si no la ciutat serà ingovernable. I per tant, amb un, dos, ni amb tres, fins i tot amb quatre grups, no serà possible prendre decisions importants i de transcendència a la ciutat. I per tant, el diàleg serà una permanent durant aquest mandat. Per tant, nosaltres, jo vull que quedi clar que parlem amb tothom. Davant l'eventualitat que nosaltres forméssim part d'un govern o davant l'eventualitat que anem a l'oposició. És a dir, jo crec que les coses han canviat perquè els ciutadans han volgut. Els ciutadans han votat canvi a la ciutat de Barcelona i han votat també, entre cometes, la fragmentació. No? I per tant això exigeix que hi hagi diàleg i acords. Pel que fa a la segona reflexió, jo també estic preocupat. Jo comparteixo aquesta preocupació.
Està aterroritzat.
No, aterroritzat no. Jo crec que aterroritzat, de fet, no crec que ho estigui ningú raonablement. Per començar, perquè, com vostè molt bé ha dit, la victòria de la senyora Colau és una victòria democràtica, però és una victòria mínima. I per governar una ciutat es necessiten molts més grups, i per prendre decisions es necessitaran molts més grups i més consensos. I, per tant, això jo crec que garanteix una certa tranquil·litat de que les decisions importants es prendran amb els grups del govern, però també amb grups que estan fora del govern. Per tant, jo des d'aquest punt de vista faria una crida a la tranquil·litat, perquè ha de quedar clar que està en mans del conjunt dels grups del consistori prendre les decisions importants. El Mobile n'ha estat una prova. El Mobile ha estat la prova de que els grups de l'Ajuntament, per defensar el que pensem que és d'interès general per tota la ciutat, ens posarem d'acord. I jo crec que és un bon exemple pels temes estratègics de la ciutat. I per tant, jo, que també comparteixo preocupació per algunes declaracions que s'han fet, que és la mateixa preocupació que tinc per moltes expressions que fa servir el senyor Mas quan parla del futur polític de Catalunya. Quan aquí s'està parlant de complir les normes, de complir les lleis i de garantir l'estat de dret, això val per la senyora Colau i val pel senyor Mas, quan fa aquests discursos de ruptura de l'ordenament jurídic. Des d'aquest punt de vista, jo els hi puc dir que nosaltres som dels que pensem que les normes les hem de complir i que l'Ajuntament no només les ha de complir, sinó que les ha de fer complir. I si hi ha normes que són injustes, si hi ha normes que no funcionen, doncs es canvien democràticament. Hi ha procediments per canviar les lleis a partir de les majories.
No creu que perilli el Mobile, doncs?
Miri, nosaltres que vam ser el govern que va portar el Mobile, nosaltres, el senyor Hereu, el senyor Zapatero i el senyor Montilla, alineats amb un objectiu comú i únic, que és la forma d'aconseguir les coses importants per la ciutat, cosa que tothom hauria de recordar en aquests temps. Alineats, empuixant en la mateixa direcció, vam portar el Mobile a la ciutat. Per tant, som els primers defensors del Mobile. Uh-huh. Està en risc o no? Jo espero que no. Crec que hem fet tot el que està a les nostres mans, com a mínim, com a grup socialista, per enviar un missatge positiu i de tranquil·litat als organitzadors. Més enllà d'això, no ho sé, perquè jo no estic amb el detall de la negociació.
Manel. Sí, no, jo li volia preguntar precisament a senyor Collboni, el marge que té un alcalde, i en aquest cas una alcaldessa que pot tenir 11 regidors, o sigui que el marge del que hagi proposat a la campanya electoral, doncs tot alcalde té uns certs límits, i m'agradaria que en parlés per deixar o per esvair una mica la preocupació, perquè jo crec que ha de ser, que és positiu per tots, no està tan obsedit, si després ja veurem com va. I després la segona pregunta, que en quina mesura està tot absolutament relacionat al govern de l'Ajuntament de Barcelona amb el que passi a les eleccions autonòmiques, és a dir, perquè a dissabte vinent podem tenir una nova alcaldessa, però segurament un equip de govern ens costarà veure amb la possible o no inclusió del grup del PSC, o ja veurem com queda, però podria quedar tot bastant parat fins que no tinguem les eleccions autonòmiques. I per tant, parlar de governabilitat tant a Catalunya com a l'Ajuntament a partir del mes d'octubre, o fins i tot li diria que després de les generals.
Doncs començarem pel final. Espero que ningú supediti i subordini la governabilitat de la ciutat a altres projectes o a altres eleccions. Crec que això és vella política, de fet. No? Ara tant que es parla de la nova política. Nosaltres estem plantejant que l'acord que eventualment es pugui produir a la ciutat es faci en clau de ciutat, per fer governable Barcelona, i que no supeditem una cosa tan seriosa com és el govern d'una ciutat com Barcelona, amb més d'un milió i mig d'habitants, que gestiona 2.500 milions d'euros de pressupost públic, que té responsabilitat sobre la nostra seguretat, sobre el nostre transport, sobre les nostres escoles, sobre tota la nostra vida quotidiana, que això no estigui subordinat a càlculs tàctics i partidistes de què em convé o no em convé de cara al 27 de setembre o de cara a les eleccions generals. Com a mínim és com jo ho plantejo. I jo voldria que tots els grups ho fessin la mateixa clau. Ara, què és el que acabarà passant? Ja ho veurem. Jo crec que és una broma de mal gust dir, bueno, ara farem aquí, farem algú que sigui alcalde, deixarem que sigui alcalde, després ja veurem si fem un govern, després ja veurem si té majoria, perquè entre altres coses aquesta ciutat ha d'aprovar uns pressupostos al mes de novembre. Els pressupostos per l'any vinent s'han d'aprovar ja. I això requerirà majories i requerirà un pla de govern. I això no s'improvisa abans de Nadal o al tornar de gener. Això s'ha de decidir ja, perquè, com heu dit molt bé a les intervencions inicials, hi ha molta gent que té posada les mirades en la ciutat i està esperant quins senyals emet la ciutat per començar la gent que ha de fer inversions. Però quan dic inversions, dic no només els grans grups d'inversió de capital, sinó el senyor o la senyora que volen obrir una botiga o que volen iniciar la seva activitat professional a la ciutat i que evidentment necessiten un mínim de certeses. Tota l'economia necessita un mínim de certeses. I en aquest sentit jo crec que si s'ha d'aconseguir fer un acord s'hauria de fer amb lògica de Barcelona i quan toca, que és durant aquest mes.
Per tant, podria fer un acte de responsabilitat al PSC justament per això que està dient, encara que amb molts riscos.
Jo crec que ja l'estem fent, l'acte de responsabilitat, perquè si només pensés en els interessos del meu partit, doncs probablement hagués dit, miri, aquestes són les meves línies vermelles, són impossibles de complir, em baixo al carro, que és el que han fet altres. Nosaltres estem dient línies vermelles no, hi ha coses de sentit comú. Per exemple, doncs, complir i fer complir les normes, per exemple, garantir l'estabilitat pressupostària de la ciutat, que sigui governable, que hi hagi una majoria àmplia que faci governable la ciutat, i encara no hem parlat ni de línies vermelles, ni taronges, ni verdes. Estem parlant de fer governable la ciutat. És veritat que en aquests moments estem en una fase de diàleg, i això, amb això vull insistir molt. Estem dialogant, encara no estem negociant res, no hi ha cap proposta sobre la taula en aquests moments.
Maria Jesús.
Jo volia saber si el PSC té mans lliures per establir acords, vull dir, si l'estratègia aquí a Barcelona està condicionada per una visió que tingui el PSOE a nivell territorial, a nivell d'Espanya i concretament doncs, a Madrid pot passar una cosa semblant. La meva pregunta és aquesta. I després ja directament, què li passa al PSC? Vull dir, la gent que ha fet campanya amb vostè de prop diu que vostè ha fet una campanya molt bona, que coneix molt bé la ciutat, amb el permís d'Alberto Fernández, que també és un animal polític i porta molts anys allà, però què passa? O sigui, per què no remunta el PSC? Precisament a Barcelona, que és una ciutat d'esquerres, com diuen les enquestes.
Això és per fer un llibre, que li passa al PSC. Donaria per un programa, el millor.
Del cinturó de Barcelona, la baixada, el descens de la pèrdua de vots ha estat molt més notable a Barcelona, i coincideixo amb el que em diu la companya, que vostè van dir que és dels que havia fet més bona campanya en aquestes eleccions.
Però qual cosa demostra que una bona campanya no garanteix un bon resultat.
Exacte, no, per això és interessant la resposta que vostè donarà ara.
Això, no, és molt senzill. Miri, nosaltres crec que hem fet una bona campanya. Efectivament, jo porto treballant i preparant aquesta campanya des de fa 2 anys, des que vam iniciar el procés de primàries obertes dins de la Federació de Barcelona del PSC, i això m'ha permès conèixer molt bé la ciutat i dedicar-me. Jo vaig renunciar a l'escó al Parlament de Catalunya per dedicar-me a les primàries i he arribat en bones condicions a l'hora de fer la campanya electoral. Què ha passat? Doncs dues o tres coses molt senzilles d'entendre. Durant la primera setmana de la campanya, a les enquestes no ens anava malament, però la segona setmana hi havia un grup d'indecisos molt important que han fet vot útil. I el vot útil l'han fet amb aquella opció que pensaven que podia guanyar. I hi havia dues opcions que davant l'opinió pública apareixien com a possibles guanyadors, que era la senyora Colau i el senyor Trias. I allò que durant molts anys ens havien aficiat a nosaltres com a principal força de l'esquerra, que era el vot útil de l'esquerra, en aquesta campanya a la ciutat de Barcelona no ho hem aconseguit fer. I molts electors i electores que normalment ens fan confiança, doncs en aquestes eleccions han fet vot útil en favor de la senyora Colau.
Un vot útil o de càstig?
També de càstig, també de càstig. Sí, sí, efectivament, un vot útil de l'esquerra, però el primer càstig és pensar que no pot ser útil, no?
Clar,
això ja és com a mi, per un partit com el PSC, ja és un càstig i un missatge molt contundent que nosaltres hem de donar resposta. És a dir, ara perquè estem embrancats amb això de la... amb això de fer governable la ciutat de Barcelona, que per mi ara és la primera prioritat, però després vindrà la segona prioritat, que és revisar el nostre projecte polític a la ciutat. És un fet que no només ha passat a Barcelona. Els socialistes hem tingut mals resultats a Madrid, a València, a Santiago, o sigui, a les grans ciutats d'Espanya hem tingut mals resultats perquè els socialistes tenim un problema a les grans ciutats. I tenim un gran problema, sobretot amb les classes mitges urbanes, que són imprescindibles per liderar canvis a un país. Es pot fer igual, però és imprescindible. Tercera consideració. Home, jo crec que hi ha un factor que és inqüestionable, que és el factor de la popularitat i de la força de la senyora Colau entre l'opinió pública. Cosa que no ha passat a cap altra ciutat, ni del Cinturó, ni de la resta d'Espanya. És a dir, és una persona molt ben valorada, sobretot per l'electorat d'esquerres, i que efectivament representava i representa doncs, una cosa nova, que hem d'anar a veure en què consistirà la cosa nova en relació amb el que representa i ha representat el PSC. Nosaltres com a partit hem fet un bon resultat on teníem alcaldies. O sigui, tots els nostres alcaldes i alcaldesses pràcticament han revalidat les majories, pràcticament tots, perquè hem fet bona feina. La qual cosa vol dir que si fas bé les coses i hi ha lideratges consolidats i clars, hi ha opcions de refer el projecte. Evidentment nosaltres hem de fer, com us deia abans, un procés de reflexió de, bueno, per ser útils a la ciutat, per reconnectar amb sectors, amb capes mitges de la classe mitja de la ciutat que també tradicionalment ens havia fet suport, i amb això estarem, doncs, serà la següent estació un cop passi la configuració del govern.
Vostè està d'acord amb aquesta imatge que diuen que té el PSC de que som uns pijos? Vull dir, que per això no arriba la classe. Hi ha gent que diu, no, és que els veuen com uns bullesos.
Home, doncs mira, pues, escolta, si agafes la meva candidatura i veus d'on som, jo sóc del Guinardó. La meva número 2, la Carmen Andrés, és de Nou Barris. El meu número 3, en aquest cas sí, aquest és de Sarrià. El número 4 és
ara hi ha gent de tota Sarrià, eh?
Bueno, pues, no, però vull dir, el PSC mai ja havia tingut una candidatura tan, diguem-ne, interclassista.
Però vostè ho ha sentit això, no? Que diu, no he sentit
no,
això.
No, apareixia a les enquestes.
No. Estats Units, o sigui, diguem, Obama és una pandilla de pijos i no. A lo millor els treballadors
voten
als republicans, no sé.
La
classe treballadora...
No, en absolut. No. I a més jo crec que nosaltres hem presentat una candidatura que en aquest sentit era molt representativa dels barris de la ciutat. El número 5 és de Sant Martí, és del Clot. Vull dir, i el cap de llista és la primera vegada que és un cap de llista que no és de Sarrià o de Sant Gervasi. Per primera vegada de la història del PSC. I a més ho he dit i estic orgullós. I dic, jo sóc del Baix Guinardó, que tothom diu, on està això, no? Doncs és un barri petit sí, que hi ha entre el Guinardó
llavors, senyor Collboni, quan vostè...
Tu ets el Baix Guinardó, també?
Quan vostè accepta...
Està parlant de l'Hèctor,
implícita, implícita i explícitament que hi ha hagut una part de vot de càstig cap al PSC...
Cap al PSC i cap a tots els partits clàssics.
Però aquest vot de càstig cap al PSC, per què? Per què hi ha hagut aquest... aquest vot de càstig?
Perquè és una
marca... Per quins motius?
Per molts motius. És evident que nosaltres, des de l'any 2011, si vols agafar com a referència les darreres eleccions municipals, en aquest país han passat moltes coses. Per començar, el 15M, la memòria és molt feble, no? El 15M va tenir lloc enmig de la campanya electoral del senyor Hereu, de l'any 2011.
Sí.
Enmig.
Sí.
Si tu agafes des d'aquella data fins ara i repasses la història dels esdeveniments que hi ha hagut en aquest país des del punt de vista social, d'emergència de noves forces, del debat sobiranista, que a nosaltres ens ha perjudicat en primera instància, ara vindran altres que també patiran les conseqüències d'aquest debat, doncs és evident que això ens ha afeblit, és evident. I nosaltres hem hagut d'anar resituant i reposicionant i enviant missatges nous, però no ens ha donat temps a fer-ho amb prou eficàcia, com a mínim a la ciutat de Barcelona. A altres municipis ha estat més fàcil. Però jo crec que és un problema que tenim i una mancança i una autocrítica que hem de fer els partits, entre cometes, grans o tradicionals. Li ha passat al PP, li ha passat a Convergència, s'ha ensorrat literalment a l'àrea metropolitana i s'ha quedat només en presència a la Catalunya interior. I jo crec que això, a mi, aquestes són les dades que em preocupen. Que no només la fragmentació política, sinó que els partits que relligàvem al país, que eren partits centrals, que sumaven sensibilitats diferents, procedències diferents, doncs ens hem empetitit. I això, la primera conseqüència és la dificultat de la governabilitat, que veurem ara a l'Ajuntament de Barcelona. Però jo crec que em temo molt que ens passarà el mateix quan arribi les eleccions al Parlament.
Molt bé, esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, en companyia de la Maria Jesús Cañizares, Manel Manchón, Joan Maria Calveguera, Daniel Arasa, i avui el convidat, el senyor Jaume Collboni, alcaldable del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, tot just a una setmana de que tinguem alcaldessa, alcalde de la capital de Catalunya. Quedava per preguntar al Daniel. Endavant, Daniel.
D'un costat volia preguntar-li només una petita cosa relacionada amb la senyora Colau, que és la següent. Normalment, quan un, qui sigui, entra a governar, tendeix a moderar-se. Coneixent el perfil de la senyora Colau, vostè creu que això es produirà o és massa captiva, diguem-hi, per entendre's, simplificant, del moviment Ocupa? Simplificant, no? Una mica dels seus.
És molt simplificat, això, eh?
Del seu. És molt directe.
O de la PAC, la PPA.
Plataforma.
És una altra cosa diferent, hem de diferenciar
àmbits que poden dir radicals.
La plataforma jo no diria que és radical,
Els ocupes o no els ocupes i els afectats per la hipoteca.
Clar, és una altra cosa,
Però és que dins de la plataforma d'afectats per la hipoteca hi ha de tot, també,
El senyor Collboni abans ho ha dit, jo crec que s'ha de dir que la senyora Colau tenia una motxilla, diguéssim, que ella ha portat una gestió tangible, que era que va lluitar amb veïns, se'ls ha portat als bancs, i això també s'ha de dir.
Ha estat fent campanya des de fa molt temps, porta temps.
No, per ella, diguéssim, perquè ha solucionat problemes concrets. Després hem de dir les coses pel seu nom.
Volia indicar simplement uns àmbits determinats. Jo he estat alguns actes inclús de la PH, i també puc dir-te que evidentment la gent afectada ja estava calenta per el que li passava, però era una mica cap, però és igual, volia dir aquests àmbits que té ella. Per altra banda, ja vaig àmbit més general. Què li sembla a vostè les paraules de Pablo Iglesias dirigides a Pedro Sánchez? Dice, oye Pedro, no te pienses que vosotros sois los centrales, sino que en el ámbito de izquierda los centrales somos nosotros, més o menos. Què li sembla a vostè això en relació al pacte global o pactes globals a nivell d'Espanya?
Doncs, pel que fa a la moderació de la senyora Colau, jo coincideixo amb el que deia Manel Manchón. Jo crec que el que ha fet la plataforma per afectats per la hipoteca és molt lloable. Pots discrepar d'algunes formes, però jo crec que això tothom ho reconeix i és un dels valors que s'havia atribuït a la senyora Colau com a líder d'aquest moviment, i que això efectivament l'ha ajudat a tenir un perfil molt popular entre molta gent. No? I jo més això ho he escrit, ho he publicat en algun diari, el meu reconeixement en aquest moviment. Jo crec que la senyora Colau en els darrers dies, és veritat que ha fet declaracions que algunes podien arribar a grinyolar, però també ha anat moderant les seves expressions i els seus plantejaments, i hem de veure com evolucionen els propers dies, però jo normalment crec que les persones intel·ligents, i jo considero la senyora Colau una persona intel·ligent, a la mesura que van agafant consciència de quin és el paper que han de tenir i el que suposa governar una ciutat com la ciutat de Barcelona, haurà de moderar i modular moltes de les seves posicions, perquè Barcelona és molt gran, és molt plural, és una realitat molt diversa, i ella té una majoria molt feble. I per tant, una de les coses que jo poso més èmfasi en un article que vaig publicar al periòdic fa un parell de dies, el que jo sostinc és que Barcelona s'ha de governar per tots els barcelonins, prioritzant efectivament, els barris i les famílies que ho estan passant pitjor en aquests moments. Però la perspectiva ha de ser del conjunt de la ciutat. Jo no concedeixo un govern de la ciutat que no pensi en tots els barris i que no governi per tota la ciutat. I aquest és un primer pas que crec que la senyora Colau haurà de fer. I això necessàriament passarà per modular i moderar les seves posicions. Pel que fa a la segona pregunta, miri, la centralitat no la decidirà el senyor Pablo Iglesias. La centralitat la decidiran els ciutadans amb el seu vot. I en aquests moments el vot d'esquerres al conjunt de l'Estat, qui està a l'opció majoritària és el Partit Socialista Obrer Espanyol. Punto. A partir d'aquí, jo crec que el senyor Pablo Iglesias, com a molts membres i dirigents de Podemos, també hauran de començar a fer una cosa que, com el senyor Rivera, encara no havien fet, que és enfrontar-se a la realitat. Baixar els platós de televisió i de les assemblees i prendre decisions. I ara arriba l'hora de la veritat. I ara arriba l'hora de que allò que han estat explicant-nos, per cert, en molts casos amb molt poca humilitat a la resta de partits, ara arriba l'hora de prendre decisions. Per exemple, de decidir si governen la dreta o governen l'esquerra amb algunes comunitats i alguns ajuntaments. Ho dic pels senyors de Podemos i ho dic pels senyors de Ciutadans. I jo aquests dies els veig una mica angoixats, i ho entenc, perquè és l'hora de les decisions. De decisions que afectaran a moltíssims milions de ciutadans en aquest país. I per tant, jo el que hem demanat durant la campanya, i jo torno a demanar ara, és una mica més d'humilitat i de consciència del moment en el que estem i de coherència. No m'imagino els senyors de Podemos facilitant que governi el Partit Popular, per exemple. O vull veure el senyor Rivera com vesteix els seus acords amb el Partit Popular, que és un partit que, com tothom sap, doncs, té casos de corrupció que fins i tot ahir mateix a la Comunitat de Madrid saltaven. És el moment de veure si aquests discursos que s'han fet durant aquests mesos són coherents o no.
El que passa és que fer-se soci de Podemos també té el seu risc, no, senyor Collboni?
Sí, com tot. Però això és,
el fet que poden acabar engullint-se al PSOE...
Això no passarà. No passarà per molts que molts somien que això podia passar, ja no ha passat. Quan hi havia enquestes que els donaven primers i que Andalusia podien perdre les eleccions, s'ha vist que no. Nosaltres hem tingut resultats que demostren que el Partit Socialista, malgrat totes les dificultats i malgrat els esforços de renovació que encara ha de fer, ha tingut uns resultats molt raonables i manté posicions per ser determinants a l'hora de configurar governs d'esquerres. Ara, a qui toca començar a jugar i veure què és el que fan i el que no fan són els que fins ara han estat predicant sense donar cap mostra de res. I de moment, a Andalusia, estem bloquejats. Aquesta és la realitat. Ni Ciutadans ni Podemos s'han volgut mullar. Perquè allò que criticaven de la vella política ho estan fent ells.
Oh, perquè la Susana Díaz tampoc ha cedit, no?
No, la senyora Díaz ha pres possessió perquè ha guanyat. Busca un suport. No el té. Per què? Perquè no estan pensant en Andalusia. Estan pensant en les eleccions. O sigui, allò que sempre havien criticat de la vella política, del tacticisme...
O són exigències com les que vostè li posa a la senyora Colau.
Però jo no els critico perquè tinguin en compte les eleccions que venen. Els que han estat durant mesos i anys pontificant des dels platós de televisió sobre la vella política, els càlculs partidistes, etc, eren ells. I resulta que quan arriba l'hora de la veritat tenen el govern d'Andalusia bloquejat. Per què? Perquè el que els importa amb ells és el que passi a les eleccions generals, que és el que jo critico que no ha de passar a Barcelona. I a Barcelona estic dient, no penseu amb el 27S ni penseu a les generals, penseu en la ciutat. Jo no sé si el meu partit el pot beneficiar més o menys. Jo he de pensar primer en què beneficia o perjudica més a la meva ciutat. I és el que jo reclamo pels senyors de Podemos, els senyors ciutadans, Andalusia o a Madrid.
Joan Maria.
Ja que hem encetat el tema de la política espanyola, senyor Collboni, aquesta setmana s'ha reunit el senyor Rajoy amb el senyor Pedro Sánchez i sembla que la reunió doncs els ha distanciat una mica més del que ja ho estaven, no? Perquè a l'acabar interpreto que les declaracions del senyor Sánchez estan més pròximes de posicionaments de Podemos que no pas del Partit Popular. Això fins a cert punt pot ser
però
raonable, lògic,
és raonable,
però
no?
com es pot afectar a vostès? Amb el panorama que hi ha aquí a Catalunya i davant d'aquestes eleccions imminents que són el 27S i les legislatives espanyoles de final d'any, si no hi ha res de nou.
Jo crec que en aquest país està passant una cosa que a mi em sembla saludable i normal, que és que l'eix dreta-esquerra, malgrat que el senyor Podemos deia que no existia, existeix. I malgrat que el senyor Rivera diu que no existeix, existeix. perquè a l'hora de prendre decisions uns miren més cap a la dreta i uns altres miren més cap a l'esquerra. I a Catalunya, que l'independentisme oficial havia dit que l'independentisme superava l'eix dreta-esquerra, també s'està demostrant que no és així, que existeix un eix dreta i un eix esquerra. I el que és normal és que quan tu tens, comparteixes valors, comparteixes diagnosi dels problemes que té una societat, un país, una ciutat, amb qui primer parles i amb qui primer tens punts de vista comuns és amb els de la teva família ideològica. Després ja veurem a l'hora de governar com es pot articular això, perquè també tenim concepcions del govern i de la governabilitat diferents. Però a mi em sembla normal que el senyor Pedro Sánchez s'entengui una mica més amb el senyor Pablo Iglesias que amb el senyor Rajoy. Només faltaria, és que em preocuparia el contrari. Em preocuparia que digués que s'entén més amb el senyor Rajoy que amb el senyor Pablo Iglesias, perquè alguna cosa no està funcionant, no? Ara,
però el senyor Pablo Iglesias es disputa una mica més l'electorat de vostès que no pas del Partit Popular.
Sí, però és que aquí, no estem parlant de disputar espais.
I vol acabar amb el que diu la casta.
Això són les seves contradiccions, no les nostres. Bueno, però, i cadascú s'ha d'administrar les seves contradiccions.
El senyor Pablo Iglesias es posa dins de la casta PSOE, sí, però, PSC, sí, que, PP, Convergència...
Doncs, aquest representant que us parla...
No és casta.
De la casta, no, sí, de la casta, sí. Del Baix Guinardó, soc. I la senyora Carmen Andrés és de la casta de Nou Barris. Clar, siguem una mica més seriosos. O sigui, això pels platós de televisió està molt bé, però és que ha d'arribar a l'hora de la veritat. I de saber si posem els
diners... Però és que això dona vots, la televisió, a vegades...
Evident, que m'ha de dir, que m'ha de dir a mi.
Ben el producte.
Però també jo espero que molts ciutadans ara se n'adonin que aquest discurs, que jo puc entendre que hi havia molt, si em permeten l'expressió, cabreig, legítim segurament, perquè la crisi ha colpejat molt dur, ha fet molt mal a molta gent, i els partits clàssics tradicionals no han donat resposta. Fins ara. Això és normal, això ens ho hem de dir a nosaltres mateixos. Jo estic molt orgullós del que ha fet el meu partit en aquest país, i en aquesta ciutat moltíssim més. Ara, també reconec que hi ha coses que no s'han fet bé els darrers anys, i que si nosaltres hem perdut suports i confiança de molta gent és perquè no hem estat a l'alçada dels problemes que tenien molts ciutadans i que esperaven de nosaltres una resposta que no hem donat. I per tant, entenc, i he de fer una lectura acurada, de què és el que ha passat i com podem tornar una resposta. Ara, jo també espero que durant aquests mesos es vegi que molts d'aquests discursos fàcils i buits, que no volien dir res, eren això, discursos que amb un plató de televisió queda molt bé, però que després has de prendre decisions concretes que afecten a la vida concreta de la gent. I com es diu en castellà, ahí los quiero ver.
Aquesta és una de les contradiccions, no? És a dir, que el PSC està reivindicant ara, diguéssim, la gestió del que s'ha fet i un cert ordre, diguéssim, i de seriositat a la política, però li ha anat malament per no fer una mica més de Colau, si m'ho permet,
sí,
no?
Sí, a mi
l'esquerra en general hauria d'haver fet una mica més de Colau.
A mi això a la campanya m'ho deien molt.
Seria una mica de dosis de Colau per després governar,
de
més, però...
Sí, però és que a mi no em surt.
No, però ja no li dic per vostè.
Jo no el vaig assaltar amb bancs, el senyor Collboni.
No, però en aquesta mateixa casa, amb un broma vostra, em van dir, home, però digui alguna cosa cridanera.
Sinó de gestió, de combatre, diguéssim, la idea de...
Sí, no, ho exageren, clar, em diuen, Fórmula 1 o beques menjador?
No, clar, això
beques
és
menjador.
Molt fàcil, clar.
Però és que hi ha d'haver diner per les dues coses. Hi ha d'haver diner per tot.
Jo dic, beques menjador, sens dubte. Ara, després de dir això, donem-hi dues voltes a tot.
És que segurament per fer més beques menjador has de fer...
Mai més ben dir-ho de les dues voltes.
Clar,
parlant de Fórmula 1.
Perquè inverteixes per treure diners, per després invertir en una altra història.
Dic, però clar, són moments en els que alguns missatges, quan són raonables i racionals, doncs no arriben, són més emocionals. Uh-huh. I a mi m'emociona segurament tant o més que la senyora Colau veure que hi ha nens a la ciutat que no mengen tres cops al dia. I per això nosaltres vam impulsar una renda mínima infantil garantida que està vigent a la ciutat, amb el darrer acord pressupostari amb Convergència, que garanteix que 7.000 nens de la ciutat tenen garantit menjar tres cops al dia, tenir roba i calçat i tenir pel material escolar. I això ho vam aconseguir nosaltres. Ara, jo no he sortit...
Posar la medalla.
Clar.
No, i aquest tipus d'acords dels que parlava vostè amb Xavier Trias l'última vegada, això poder l'ha perjudicat o l'ha beneficiat en aquesta campanya?
Pot ser.
Vostè ho ha analitzat?
Pot ser, sí, clar, evidentment pot ser. També és veritat que la cultura del pacte en aquesta ciutat està molt assentat. La gent entén que tu, quan pots aconseguir coses concretes que són coherents amb el teu programa, amb el que tu defenses, I ara passarà, no un dia, no, passarà cada dia. Això serà el normal a la política. O sigui, que els grups, en funció del nostre programa i del que nosaltres pensem que és prioritari, si no estem al govern, intentem arribar a acords amb el govern per aconseguir allò que ens sembla important, sigui el mobile o sigui les beques menjador.
Canvia. No, tu.
No, que parlant de perfil de candidat, vostè creu que el PSC necessita un Gabilondo? Vull dir, és que hi ha gent...
Un Àngel Gabilondo. Si
un Àngel Gabilondo. Sí, un perfil de persona acadèmica, diguem-ne, com... Ho dic perquè ja, bueno, ens havia arribat que hi havia gent al PSC que potser no és massa representativa, o sí, no ho sé, però que, bueno, proposaven que de cara a les eleccions autonòmiques que el PSC necessitava aquest perfil de candidat. Sé que és massa just, perquè, clar...
No, ara hi haurà unes
primàries... Ja no hi ha temps, quasi,
bueno. Ara, no, no, sí que hi ha temps. Sí? Hi ha unes primàries al mes de juliol. Nosaltres fem primàries, em sembla que és el 26 de juliol, on farem primàries per triar el nostre cap de llista a les eleccions al Parlament, la nostra o el nostre cap de llista a les eleccions generals, i ja està. Bueno, i el candidat a la presidència del govern d'Espanya. Bueno, ara veurem qui es presenta i qui no es presenta. L'avantatge d'aquests sistemes és que permet que algú que tingui una idea, com vostè apunta, doncs aixequi el dit i digui, doncs em presento. Jo no sé si és la solució, jo no crec en les solucions màgiques, no crec que es capgiri una tendència o unes eleccions presentant un candidat o un altre candidat. Jo crec que té més a veure amb la coherència de la proposta i amb, malgrat que en aquests moments nosaltres hem tingut i tenim dificultats, jo crec que és molt important no fer estirabots ni fer canvis sobtats. Jo crec que nosaltres, per exemple, en la qüestió nacional ja tenim una posició, l'hem de mantenir. Ara potser no té els suports que havia tingut en una altra època, però com que estem convençuts que és el bo i que és el millor per Catalunya, per començar, doncs
cal la persistència.
I vostè no s'anima a aquestes primàries? No,
mare de Déu, però...
Si té un problema que no sé l'Ajuntament de Barcelona, no li busquis més problemes, calla.
Mira, jo quan vaig deixar el Parlament de Catalunya em vaig decidir casar amb Barcelona i amb el nostre projecte per Barcelona. I un... no es divorcia, bueno, sí, a vegades passa, però jo sóc una persona ja, seria, jo, els seria. Meus matrimonis i les meves parelles m'han durat anys.
Senyor de Borja,
un
segon, deixem que situï els oients que esteu escoltant la cadena COPE Catalunya i Andorra. Això és el Converses, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, el Walter Center de Barcelona, amb la Jesús Cañizares, Joan Maria Claveguera, Daniel Arasa, Manel Manchón i el convidat d'avui, el senyor Jaume Collboni, alcaldable del PSC a l'Ajuntament de Barcelona. Ara sí, Manel, pots preguntar. Endavant.
Sí, no, i li volia preguntar si s'ha obert algun tipus de possibilitat amb el, amb, després de l'anunci d'Unió Democràtica, el Comitè de Govern d'Unió Democràtica, de la pregunta que sotmetrà la militància el 14 de juny. Clar, estan defensant coses dintre d'aquesta pregunta, que és el que defensa el PSC des de fa mesos. Per tant, és com per ells és tornar a la casella d'inici, d'alguna forma, perquè estan parlant gairebé del dret a decidir, pel que molts dirigents més sobiranistes d'Unió estan criticant. Llavors, clar, podem especular, però amb algunes coses de base que estem veient. Pot haver algun tipus d'aproximació o formar algun tipus de tercera via al Parlament amb Unió Democràtica o amb grups similars?
Jo espero que sí. Jo espero que cada cop més, des del catalanisme polític, hi hagi gent que arribi a la conclusió que per la via de la ruptura i de les declaracions unilaterals d'independència o de plantejar coses que des del punt de vista de l'estat de dret no són plantejables, des del catalanisme polític s'arriba a la conclusió de que el millor per Catalunya, el més sensat, és demanar reformes, no proposar ruptures. Jo crec que el senyor Duran, i amb el qual doncs, nosaltres tenim moltes diferències ideològiques de molts tipus, des d'aquest punt de vista ha plantejat una via des del sobiranisme, en el seu cas, que no és el nostre cas, que és més raonable i més sensata que la que s'està plantejant des de Convergència, que han entrat en una deriva radicalitzada que jo crec que no aportarà solucions i que no, en aquests moments en els que estem no aporta solucions. Ara, mira, jo crec que és imprevisible. És imprevisible i tinc tendència a pensar que al final, en el cas de Convergència i Unió, mai arriba la sang al riu. I pel que he vist de les reaccions de Convergència i del senyor Mas en particular, tampoc semblava que fes masses escarafalls. Més aviat ha minimitzat la... Perquè al final, això d'estar al govern uneix molt.
Veurem què passa el dia 14, a partir del dia 14, no sé, Collboni, poder, després, segons quin sigui el resultat del referèndum que volen fer...
Home, normalment, no. Normalment les consultes, quan les convoca la direcció,
les guanya. Normalment.
Normalment les guanya. Ara pot ser que no, no? Però yeah. Pot ser que no.
No sempre és així, eh? Hi ha hagut primàries en partits que no les han guanyat els candidats oficials, i això el PSOE en sap una mica. En sap alguna cosa,
eh? Però bueno, això és una cosa una mica més transcendent que triar un candidat.
Però aquí hi ha una gran paradoxa, eh? Perquè tal com està formulada la pregunta, si dius no, estàs en contra del procés.
Déu-n'hi-do
quina
pregunta,
eh? Tu has sentit la pregunta?
No, és una tesi doctoral,
allò. No,
és per iniciar.
No l'han explicat molt clarament.
Clar, no, ja ho sé, però el no, en realitat, el que voldrà dir és no a la direcció.
Escolteu, deixem un moment el tema de la independència. Tornem al tema de la ciutat de Barcelona, que el senyor Collboni sap molt. Aviam, model turístic per la capital de Catalunya. El que hi ha hagut fins ara, o comparteix tots els canvis i aquest donar la volta al mitjó que vol fer la senyora Colau?
Sobre els canvis que jo faria?
Amb qui comulga més? Amb tot el senyor, del senyor Trias, o el que s'ha fet fins ara, o el que proposa la senyora Colau, que és canviar-ho tot?
Sap què passa? Que amb el cas del senyor Trias encara no sé què pensa del turisme. Com no sé què pensa del comerç. I com que no sabem el que pensa, quasi pràcticament ningú, vol dir que no tenia model. I la conseqüència de no tenir model és el que li ha passat a la ciutat. Que s'ha perdut el control del turisme. Jo començaré per dir que el turisme és una de les indústries més importants que té la ciutat de Barcelona, i que gràcies al turisme hem resistit la crisi econòmica millor que d'altres ciutats. I per tant és un bé que hem de preservar i que hem de governar. Que aquí ve la crítica de fons que jo li faig i li he fet al senyor Trias durant aquests anys. Ja no és qüestió de sentar-me les crítiques, perquè el senyor Trias ja no és alcalde i ja estem en una altra nova etapa, no? Però efectivament tots els models en aquesta ciutat s'han governat des del poder públic. Hi ha hagut un horitzó que s'ha compartit amb el sector privat. El model turístic és un, hem dit, doncs ara farem un pla d'hotels, ara tindrem com a objectiu que vinguin tants visitants, ara tenim com a objectiu explicar aquesta ciutat al món. I així s'ha anat avançant, amb una indústria que fa uns anys era impensable, com s'ha comentat abans, que tinguéssim l'èxit que hem tingut. Què li pot passar a la ciutat? Que si no governem el model turístic podem morir d'èxit. I morir d'èxit vol dir que els ciutadans de Barcelona arribin a la conclusió que el turisme els importa més perjudicis que beneficis. I això pot acabar passant si no fem diverses coses. Primera, desconcentrar l'oferta turística que hi ha en aquests moments, sobretot en el centre de la ciutat, perquè el problema del turisme a la ciutat és sobretot un problema de Ciutat Vella i d'una zona concreta més com la seva família. Dos, posar ordre en tota la política d'allotjaments turístics. És a dir, aquí el que hi ha és un desgavell i una política de barra lliure per obrir hotels a Ciutat Vella, pla d'usos que va pactar Convergència amb el Partit Popular, barra lliure a l'hora de no controlar els pisos turístics. Nosaltres hem pràcticament quintuplicat el nombre de pisos turístics legals en 4 anys. I legals ningú sap, els que hi ha oberts en aquests moments. Hem de saber quina ciutat volem explicar al món. Jo vull explicar una Barcelona que és la cultural, la de l'arquitectura, la de la gastronomia, la del turisme familiar, i no només explicar una ciutat, o bàsicament explicar una ciutat, que és la de low cost i la de la sangria i la platja. Perquè això, aquesta ciutat, no ho suporta, i perquè no és això. I a la mesura que nosaltres expliquem una altra ciutat, o del turisme de compres, o del turisme de negocis, a la mesura que tu expliques al món una altra ciutat, tindràs un tipus de turisme que va canviar. I per tant, no s'ha de concentrar en una zona de la ciutat, i no s'ha de concentrar en una estació, a l'estiu, o als entorns de l'estiu, només l'afluència pública. Això vol dir polítiques actives per part de l'Ajuntament, que ha de comptar segur amb el sector privat. I aquí és on no sé si els senyors de Barcelona en Comú això ho tenen tan clar. En general, els èxits d'aquesta ciutat han estat perquè sempre s'ha marcat objectius d'interès general per la ciutat, amb lideratge públic i en col·laboració del privat, però sempre amb interès públic. I jo crec que durant aquesta etapa qui ha manat ha estat l'interès privat. Qui ha marcat la pauta de com s'havia de desenvolupar el model era l'interès privat. Nosaltres el que necessitem és obrir hotels a Ciutat Vella. Doncs obrim Ciutat Vella. Escolta, no ens toqueu molt els nassos amb el tema dels apartaments turístics, perquè hi ha molta gent que es guanya la vida així. Doncs no toquem els nassos. No, així no es pot fer. Tu has de dir sí i no. O sigui, tenir un model i tenir una opció, una
això,
política, és dir, algunes
coses
sí. Això
està coincidint una mica amb el que diu la senyora Colau, no? En aquest aspecte de ser humans.
Sí, en el plantejament, sí, el que passa és que, el que passa és que jo seria molt prudent a l'hora d'emetre segons quins missatges, eh? I després vindrà l'hora de prendre decisions, i prendre decisions vol dir doncs no ser tan simpàtic, eh? Per exemple, jo crec que el tema de la inspecció s'ha de reforçar molt, i la gent ha de saber que si la fas la pagues, i en aquesta ciutat amb el tema dels allotjaments turístics hi ha hagut barra lliure.
Però diversificar el turisme és que no acabo d'entendre, perquè clar, la gent va on estan Gaudí i on hi ha una concentració de restaurants i tot això, per exemple, a Sarrià, com portes a la gent a Sarrià a veure què? Les tapes del Tomàs, però
sobretot,
més enllà d'això, no ho dic de veritat, o sigui, és difícil, com sí, fas això?
No, no, portes el turista a Pastisseria Foix, no?
També, clar, també.
És més difícil.
Pots posar un exemple que sigui aquest, o pots posar un altre que és dir, doncs escolta, hem de potenciar Montjuïc com l'àmbit dels museus de la ciutat? Pots fer que el Paral·lel sigui un dels eixos gastronòmics de la ciutat? Pots fer doncs una ruta o rutes per la ciutat que expliquin la Barcelona medieval o la Barcelona de l'aigua? Pots fer que el turisme familiar també vingui a Barcelona pensant només en la ciutat de Barcelona, sinó en Catalunya?
Però compensar els turoperadores d'això
és... Això és política. No, això hi ha una cosa que es diu Patronat Municipal del Turisme, i hi ha una cosa que és Turisme de Barcelona.
Turisme de Barcelona,
que és un bon invent, que evidentment s'ha de repensar moltes de les polítiques que han fet i la seva composició, però que està per això. Turisme de Barcelona és qui explica al món quina Barcelona som i què oferim. Doncs hem d'oferir oferta cultural. Bueno, oferta cultural ara no tenim els barcelonins, perquè s'ha empobrit terriblement l'oferta cultural els darrers anys. A part perquè els senyors que governaven fins ara han posat la cultura al servei d'una causa en lloc de posar la cultura al servei de la cultura, que és el que sempre s'havia fet en aquesta ciutat. En aquesta ciutat jo soc incapaç de recordar, no sé vostès, a una exposició digna de menció els darrers anys que s'hagi projectat al món. La darrera gran exposició que s'ha fet d'un artista català, Salvador Dalí, es va fer a Madrid. A Madrid.
Bueno, teníem el tricentenari, no?
Bueno, el que fos.
Daniel,
jo el que vull és tenir una programació del Liceu que sigui competitiva a nivell internacional. Jo vull que vinguin creadors de tot el món a Barcelona també, a crear a Barcelona, perquè és un lloc que des del punt de vista de la creativitat dona molt bones condicions.
Segur que la senyora Colau vincularà el Liceu amb la casta.
No ho crec.
Això és una batalla no que s'ha de guanyar.
Jo crec molt, malgrat les diferències que evidentment tinc amb la senyora Colau, jo crec que és una persona intel·ligent i que entendrà que el Liceu no és ja patrimoni d'una classe social. Ho havia estat amb el seu origen, segurament, i en part segurament el mite encara és aquest, però el Liceu és una gran institució cultural de la ciutat que pertany a la ciutat. Sí, bueno, de fet, la paguem entre tots, que ningú s'oblidi tampoc.
Això... Daniel, vinga.
Vinga, dissabte que ve, nou ajuntament. Pensem, el senyor Collboni, què pensa en quant a realitzacions immediates i de certa importància, quines creu que els propers mesos hauria de fer l'Ajuntament de Barcelona? És a dir, el mes de juny, d'aquí a setembre, octubre, hauria començat o fet això, això i això. Alguns aspectes concrets immediats.
Miri, per començar, jo crec que la ciutat té una emergència social en molts col·lectius que realment existeix. I per tant, jo crec que ja cal fer un pla de rescat social per moltes famílies, sobretot infants i gent gran, que en aquests moments estan passant per dificultats terribles, i aquí s'ha d'articular un conjunt de mesures, algunes de les quals nosaltres ja vam preacordar amb l'anterior govern, des del punt de vista de l'alimentació dels nens, de pagar les factures energètiques, de garantir doncs, que la gent gran que té poques pensions i també té dificultats per arribar al final de mes, ho tingui garantit, és a dir, un paquet de suport social crec que és urgent i que això es pot articular des de l'Ajuntament. Això com a mesura de primera necessitat. Segon, jo crec que hi ha un capítol que per mi és molt important, que són les grans infraestructures de la ciutat, sobretot el transport públic. Hem de decidir com acabarem la línia 9, hem de decidir què farem amb el tramvia, hem de decidir què farem amb les connexions del port i l'aeroport. Jo crec que el nou govern de la ciutat el primer que haurà de fer és prendre consciència de que per fer això es necessita l'Estat i la Unió Europea. I per tant, perquè són infraestructures que s'han d'acabar i les tenim obertes en canal en aquests moments a la ciutat. I per tant, això que no té una solució immediata, jo ho vaig plantejar durant la campanya, que en 18 mesos hem de tenir un pla financer definit per com acabar aquestes grans obres, que són la Sagrera, són la Línia 9, són Sants, que no només afecten el transport públic, afecten l'entorn, sobretot l'àmbit de la Sagrera, no? En tercer lloc, jo crec que tot el que fa referència a enviar missatges de confiança a l'economia, perquè per mi la prioritat és l'ocupació a la ciutat, començar a enviar missatges als operadors econòmics que hi haurà canvis, però que aquests seran canvis raonables i seran canvis segurs, i que per tant aquesta ciutat continua sent, o ha de continuar sent, una ciutat d'oportunitats, sobretot per crear llocs de treball. Nosaltres hem estat plantejant durant la campanya un aspecte que ens sembla important, que és el que fa referència a la industrialització de la ciutat, no? Que vingui nova indústria. Tenim el Bon Pastor, tenim a la Verneda, tenim espais solars encara per ocupar que podien acollir indústria. Doncs hem de començar a enviar missatges a la gent que està pensant en aquests moments en invertir a la ciutat, que ho pot fer bé. I després tenim les carpetes del senyor Trias, vull dir, no? Que són tot el conjunt de mesures que no s'han pres, de moratòries que no s'han resolt, sobre turisme, sobre comerç, sobre els clubs canàbics, sobre comerços emblemàtics, sobre... O sigui, hi ha un munt de temes per resoldre.
Sí, pendents, no?
Sí, sí, que el senyor Trias no va resoldre, perquè una de les seves característiques va ser no resoldre els problemes, fer moratòries, tot té moratòries. Són moratòries.
Escolti, doncs, si la senyora Colau ens està escoltant, jo no sé si n'ha escoltat o no, crec que li hauran agafat ganes d'arribar a acords amb vostè avui, eh?
Mira, no ho sé,
ho dic perquè ens ha dibuixat una idea de govern per la ciutat que té vostè, senyor Collboni, i a més jo crec que vostè, amb la senyora Colau, a la senyora Colau li interessaria, perquè suavitzaria la imatge del seu partit, de Barcelona en Comú, i d'ella mateixa com a líder d'una esquerra radical que dominarà la ciutat de Barcelona, no?
Això... Jo l'únic que espero és que Barcelona tingui el govern... jo espero que Barcelona tingui el govern que es mereix una ciutat com Barcelona.
Ja. Vostè col·laborarà.
Sí, però jo col·laboraré... jo he col·laborat amb el senyor Trias per aprovar els pressupostos, perquè pensava que era el millor per la ciutat, perquè considero que la ciutat no es pot aturar perquè es bloquegi políticament, i ho vaig fer amb el senyor Trias. Si ho he fet amb el senyor Trias, no perquè considerés que era el millor pel meu partit, perquè, miri, veient els resultats, igual no va ser tan bona idea, sinó perquè pensava que era el millor per Barcelona. I jo faré exactament el mateix ara. Això vol dir que entrem al govern? Doncs no ho sé, ja veurem.
Doncs el que hem de veure és que hem arribat al punt final, perquè és quasi bé les dues del migdia. Jaume Collboni, moltíssimes gràcies i moltíssima sort d'ara endavant, eh?
Moltes gràcies a vosaltres i ens seguim veient.
Doncs gràcies també a Maria Calveguera, Maria Jesús Cañizares, Maria Manchón, Dani Arasa. Tornem la setmana que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center, Barcelona. Converses, Cadena Cope, Catalunya i Andorra. Bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé.